Yo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és divendres 21 d'octubre i com és divendres aprofite per a poder dir-los que la Comunitat Valenciana tindrà 8 festius nacionals i 4 festius regionals. A més d'aquestos, cada municipi disposarà de 2 festius per acabar de completar aquests 14 dies festius que correspondran al calendari laboral 2023. Ara tindran que anar vostès lligant aquests festius que per a aixina rapidet tindran durant l'any 2023. Saben, jo aprofito perquè és divendres i aixina com que el cap de setmana l'agarrarem en més ganes. El 6 de gener, per exemple, serà divendres i el 7 d'abril també serà divendres. No el 10 d'abril, que serà dilluns, o el 1 de maig, que també serà dilluns, i també un poc disgustat perquè el 24 de juny serà dissabte. El 15 d'agost, dimarts, i el 9 d'octubre, dilluns. I el dia de la Comunitat Valenciana, dijous. Ahí podem fer pont. I el dia 1 de novembre, dimecres. El pont encara més llarg. El dia 6 de desembre, dimecres. Bon pont. I el dia de la Constitució serà divendres. Un altre molt bon pont. I el dia de la Immaculada Concepció, que és 25 de desembre, també serà un molt bon dia per a fer un bon pont. Tenim un cel que presenta intervals nugosos, encara que el sol assoma en alguns moments. Tenim 22 graus de temperatura i arribarem fins als 29. O sigui que tenim un cap de setmana calorós. Això de traure botes, res de res. Estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada i comença Protagonistes.
No tens temps per a fer la compra setmanal? Ara pots comprar al Mercat de Villarreal utilitzant el nou servei Stop & Go. Fes la teua comanda per WhatsApp o telèfon i arreplega-la en la parada habilitada. Sense cues i ràpid. Villarreal, un mercat amb vida.
Arriba la cita per a potenciar la internacionalització de les pimes de la Comunitat Valenciana. Go Global torna en format presencial i virtual els dies 8 i 9 de novembre a Fèria València.
amb totes les claus per a impulsar l'exportació i l'assistència de compradors internacionals. Organitzen les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya, exportació i inversions, amb el suport dels fons FEDER. Inscripció gratuïta a www.congresogoglobal.com.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
Miren, cal dir quines seran les pròximes festivitats del 2023 i rep un WhatsApp que em diu que Halloween no té res que veure en nosaltres, però no hi ha res que fem més bé que apuntar-nos a totes les festes els espanyols. En fi, avui tindrem dues horetes divertides, perquè en el programa d'avui tindrem, com cada divendres, primer l'espai que dediquem a xicaes, que abordarà la motricitat, i com és habitual, els portaveus municipals dels grups polítics presentaran en l'Ajuntament de Villarreal faran la seva valoració de la típica sessió ordinària celebrada ahir dijous, perquè normalment el ple ordinari se fa l'últim dimarts de cada mes, però per problemes d'agenda del primer edil, del senyor alcalde, el van a avançar ahir. Bueno, pues en este cas, Irene Herrero, portaveu de Vox, José Ramón Ventura Chalmeta, portaveu d'Unides Podem, també Adrián Casabó dels Populars i Domingo Vicent, portaveu de Ciudadanos, passarà per estos micros també María Fajardo de Compromís i per últim el portaveu socialista Javier Serralbo, que ell és el, també el portaveu de l'equip de govern i és el que té l'últim en fer aquesta valoració. No se'n vagin, perquè ara els anem a fer un anàlisi propi des d'una perspectiva totalment inèdita. És la perspectiva que nosaltres tenim de lo que va ser el ple de l'Ajuntament d'ahir.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Ja que estar atent i molt, perquè si van de part de Ràdio Vila-real, en Mármoles Mijares tindran un 10% de descuento. I quan parlem d'un 10% de descuento, parlem que serà en els millors materials i en els millors o els acabats que caracteritza una empresa que porta 30 anys d'experiència. Recorden que treballen en les millors marques del mercat. I jo torno a repetir el telèfon, perquè a més, una empresa que gestiona la mateixa persona que està dins treballant el producte és signe de garantia. 675-667-566. Mármoles Mijares. El 10% de descuento si van de part de Ràdio Vila-real. Quin tema ens ocupa? Bueno, pues ens ocupa, o per a nosaltres és actualitat, que l'Ajuntament va destacar que el ple d'ahir va haver unanimitat en l'aprovació de l'ordenança de l'IBI que contempla congelar la contribució en 2023 i la bonificació del 25% a la instal·lació de plaques solars en tots els habitatges que ho demanen. Però per a Ràdio Vila-real el tema del dia no va ser un altre que la seguretat, més enllà d'aquestes congelacions d'impostos i modificacions del pla general de la normativa d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda o el pla local de joventut, que té importància i que la té. Però em sembla molt important la seguretat, doncs perquè en una moció plantejada per Vox se va posar en evidència la vulnerabilitat del sistema informàtic de l'Ajuntament de Vila-real. Recordem que l'any passat l'Ajuntament de Castelló va patir un ciberatac i el va deixar inoperatiu. Bueno, pues en el pregui preguntes on intervé també la regidor, en este cas de Compromís, que va ser Santi Cortells. L'alcalde José Belló va reconèixer que sí, que l'auditoria de ciberseguretat feta en el 2020 per la sindicatura de comptes a la que ha tingut accés aquesta ràdio arrossegava que des de l'auditoria anterior que ja alertava d'aquesta vulnerabilitat del sistema no s'havia remediat de cap manera, el que suposa una important deficiència de control. És algo que, bueno, per culpa de no tindre massa sanejada l'economia des de l'Ajuntament, encara no han pogut abordar este tema. I després de la polèmica que va patir Castelló, pues, nosaltres hem de fer una miradeta i no arribar a aquest extrem. Seguidament, també sorgís algo que ens deixa un poc bocabadats i és en l'entorn al pregui preguntes quan Maria Fajardo, també de Compromís, li pregunta per les accions que s'estaven duent a terme per a controlar la proliferació d'aixòs porc seglar en les zones més rurals i en els masses del terme. Cuidado que trobar-se un porc seglar fa poreta, i més si porta cries. L'alcalde, a part d'explicar les problemàtiques i les mesures que estan duent a terme, que hi han mesures com trampes i caseries nocturnes, pues claro, de cop i sobte, pues va aprofitar i dir que en sa casa té 6 armes. Anem a sentir este tall de veu.
Así, també me les permetien en conselleria i me van dir que no n'hi havia cap problema per a que les societats de caçadors i la Federació de Caça puga aprofitar-los i puga aprofitar la carn com fan en Almassora o com fan en Burriana, que fan sopars, inclús repartixen a Càritas i coses d'estes i tal, però així n'hi ha molt de maset i molta zona per pegar tirs per la nit en rifles, que jo, que sóc coneixedor i tinc 6 armes en ma casa, posé el que alcança un rifle de caça major, no? Un 30-06, un 7 mil·límetres. Per tant, jo he considerat que no tal i he ficat gàbia.
Bé, això era quasi finalitzant el ple i ens va xocar, nosaltres que estàvem veient-lo, i el que no vam veure és la cara que tenien els regidors quan senten que el senyor alcalde diu que té 6 armes en casa. En fi, avui, com vindran, els preguntarem si a ells es va sorprendre tant com a nosaltres que estàvem veient el ple en directe. En fi, anirem preguntant.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Toldos y Cerramientos Mare Nostrum lanza una oferta en pérgolas bioclimáticas a un precio muy especial. Si estás pensando en instalar una pérgola bioclimática en el jardín de tu casa, en tu restaurante o en tu empresa, aprovecha esta ocasión. Hasta el 31 de octubre tienes un 20% de descuento en pérgolas bioclimáticas Brustor en tres magníficos modelos. Llámanos al 964-534208 y te informamos sin compromiso. Toldos y Cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida El Airón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
El sabor del territorio sigue en ruta y recala en el Paseo Marítimo de Benicarló. El 21, 22 y 23 de octubre vive un gran festival gastronómico. Explora, degusta y disfruta junto a Castelló Ruta de Sabor de una experiencia en 360 grados. Tres jornadas de charlas, feria de productos locales, un amplio escaparate de destinos turísticos, food trucks y música en directo. Ah, y la guinda, varias sesiones de cocina en vivo junto a una decena de chefs de restaurantes con estrella Michelin y Soles Repsol. Del viernes 21 al domingo 23 de octubre, Festival Gastronómico de Benicarló, Patronato Provincial de Turismo de Castellón, Diputación de Castelló. Más información en castellorutadesabor.com.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversitat. Espai patrocinat per Xicaes de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. La euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
Avui divendres, en una mirada a la diversitat, parlem en profunditat sobre la motricitat amb la fisioterapeuta i terapeuta ocupacional de Xicaes, Estela García. Buenos días.
Buenos días, Núria.
¿Por qué la motricidad es indispensable para nuestra vida?
Básicamente es lo que nos permite movernos y hacer nuestro día a día, desde el caminar, caminar o moverse por una casa, lavarse los dientes, peinarse, ducharse, todo eso implica tener una motricidad gruesa y fina adecuadas.
¿Qué diferencias hay entre la motricidad fina y la gruesa?
Vale, la gruesa es cuando implicamos como grandes músculos, ¿no? por explicarlo de alguna manera.
Sí, para explicarlo fácil, para que la gente que nos está escuchando nos entienda y sepa también diferenciarse a él mismo, ¿no? ¿Cuál es su motricidad fina y gruesa?
Exacto. Bueno, pues es cuando implicamos como a muchas partes del cuerpo. Es decir, cuando caminamos, cuando corremos, saltamos, nadamos, bueno, la práctica deportiva, por así decirlo, vale, implicamos a lo que es la motricidad gruesa. En cuanto a la fina, son habilidades más pequeñas, como puede ser la escritura, como puede ser el recortar, el teclear en el ordenador, que es más, a lo mejor, lo que vamos haciendo más, sí, en el día a día de adultos, ¿no? El jugar en los niños implica ambas, pero sobre todo a nivel fino cuando manipulan los juguetes. Uh-huh. ¿Vale? Más o menos para diferenciar las dos, yo siempre digo que cosas muy pequeñitas, motricidad fina, y para cosas más grandes o que impliquen a todo el cuerpo, motricidad gruesa.
Y se tienen que trabajar, imagino, que desde el minuto cero, ¿no? Desde que naces, prácticamente, no desde que naces, pero más o menos, ¿no? Desde pocos meses, ¿se empiezan a trabajar las dos?
Vale, hay que decir que primero se desarrolla la gruesa y después se desarrolla la motricidad fina. Pero sí que hay momentos, y sobre todo ya cuando los niños son un poquito más mayores, que van en consonancia, es decir, que las dos se deben desarrollar a la vez. Es verdad que tú has dicho que desde el nacimiento igual no, pero sí, desde el propio nacimiento, el hecho de que un bebé tenga la cabeza, o sea, vaya fijando la cabeza, es decir, que no le caiga, al principio no va a tener la cabeza fija, pero en los pocos meses, en los tres primeros meses más o menos, tiene que ya poder tener un control en la cabeza, si no es un signo de alarma.
Muy bien, o sea que ya empezamos por ahí, imagínate. Hay cosas que se van desarrollando solas, ¿no? Y otras me imagino que se tendrán que estimular.
Claro, a ver, los bebés, si tenemos un bebé propio cerca de la familia, siempre están los típicos reflejos que llamamos. Uh-huh. Y al principio nos movemos gracias a esos reflejos, pero eso se va como eliminando, sí, y se desarrolla la propia función. Es decir, los bebés al principio pues se voltean muy poquito, claro, y se va desarrollando. Pues ahí es donde hay que estar estimulando, porque hay veces que no se hacen en los tiempos más o menos estipulados, entonces hay que estimularlos y darle ese plus al niño o a la familia para que pueda conseguir esos objetivos.
Uh-huh. Me imagino que en cada etapa, ¿no?, se tiene que estimular y la motricidad, tanto fina como gruesa, ¿no?
Exacto, sí. Sí, tal cual. Al principio va a ser movimientos como muy simples para nosotros, como puede ser a lo mejor el hecho de que se siente o que la cabeza la pueda poner recta y no le caiga. Luego vendrá pues lo que es el gateo, hay gente que no gatea directamente, sí, hace los apoyos y luego camina, uh-huh, no pasa nada, pero siempre es bueno pasar por el gateo. Luego empieza pues cuando ya empezamos a coger los juguetes, empezamos a coger los bolis y los cogemos con el puño y empezamos a hacer rayas. Uh-huh. Todo eso se va desarrollando poco a poco y eso va según unos meses, ¿no? Siempre llamamos lo que es hito motor. Y ahí es de donde sacamos como los signos de alarma para a ver si tiene que intervenir algún profesional.
Claro. ¿Vale? Si detectan cualquier signo de alarma que estás comentando, que durante las etapas en las que debería, ¿no? Debería, pero tampoco no hay que alarmarse fuera de lugar, ¿no? Igual cada niño lleva su proceso, su momento, y no tiene por qué al año, ¿no?, que muchas veces pasa, sí, al año tiene que andar. No, esto no funciona así.
No. Exacto, no funciona así. Hay unos rangos, ¿vale? No es como a los 12 meses tiene que estar caminando. No, hay un rango que es entre los 12 y 18 meses. Una vez pasa los 18 meses, a lo mejor ves que el niño sí que ya se empieza a poner de pie, que como que lo intenta, pero todavía no. Vale, lo que hay que hacer es estimularlo, es decir, voy a coger un juguete, por ejemplo, y se lo voy a poner un poco lejos, el juguete que más le guste, y a ver si es capaz de, como quiero ir a por el juguete, tengo que moverme. Entonces eso es una manera de estimularlo. Obviamente, si tiene el niño 2 años y no ha hecho ni siquiera el intento, entonces ahí sí que hay que intervenir y hay que pues poner medios para que se consiga. Igual no se consigue, pero probablemente haya una evolución en cuanto le des un poquito de estimulación al niño. Claro.
¿Es más difícil estimular la motricidad fina?
A ver, yo creo que es un poco según si eres más mañoso con una cosa o con otra. A mí personalmente me cuesta más la fina que la gruesa, pero es verdad que, como has comentado, tanto fisio como terapia ocupacional van muy ligadas. Cuando no tengo un recurso, a lo mejor desde un área lo suplo con la otra, entonces a mí no me cuesta tanto. A lo mejor en la fina me cuesta más igual el analizar ciertos rangos o eso, porque es más complicado. Al final, un dedo de un niño, medir cómo se va moviendo es un poco complicado, pero sin embargo en terapia ocupacional a mí me es mucho más fácil ver cómo está haciendo el agarre el niño en un lápiz o de un juguete, o si es capaz de hacer torres o encajarlos. Entonces, bueno, eso ya es un poquito sacarse habilidades de donde a lo mejor no te quedan, pero las buscas de alguna manera.
Muy bien, es muy importante, y no podemos hablar de todos los rangos y tal porque la entrevista no daría para más, pero sí que es verdad que en el blog que tiene Chica es en la página web de la Fundación Caixa Rural, ahí está detallado un post, un blog que hiciste tú misma y en el que detallas cualquier rango, ¿no?, de edad en el que debería tener cierta motricidad, ¿no?
Exacto, sí. Hace poquito hice los posts, están colgados, tanto de motricidad gruesa como fina, los separé para que fuese todavía más claro, y ahí sí que están puestos pues más o menos algunos rangos en edades. Sí que es verdad que a la gente que le gusta consultar internet, es verdad, aparte de los posts, pueden buscar en las webs de pediatría, por favor, médicas, y ahí también se encuentran bastante información, pero en el blog lo tenéis bastante resumido y es más sencillo.
¿Y si notan cualquier alarma, si piensan que su hijo o su hija no está cumpliendo o no llega a la motricidad que debería para su edad, para su rango de edad, qué deben hacer?
Pueden ponerse en contacto con Chicaes. En la misma página están los datos de contacto. Y bueno, será hacer una entrevista con la familia, a ver en qué necesidades se están teniendo, qué objetivos se quieren lograr. Y entonces pues se vería cómo poder realizar las terapias, que son individuales.
Y se pone a trabajar en ello, que para eso tenemos a una gran profesional. Estela, gracias.
Muchas gracias.
En Grues Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grues Tomàs.
Ja està ací la Fira d'Onda. Torna a la festa al carrer amb tota l'emoció. Del 21 al 30 d'octubre, gaudeix dels encierros de Ferrer, dels concerts de Lori Meyer, Malú i Robert, d'espectacles infantils, teatres, màgia, música al carrer i de la millor gastronomia. Consulta tota la programació en www.onda.es. Ajuntament d'Onda.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Estás escoltant la 92.2 de la frecuencia modular.
Estás
I Volkswagen amenaça de no construir la gigafactoria de Sagunt si no rep més diners públics.
Així és, Volkswagen amenaça d'abandonar el projecte de construcció de la gigafactoria de bateries de Sagunt si els diners públics que reba a través del PERTE del vehicle elèctric queden lluny de les ajudes a les que aspira. El membre del Consell de Supervisió de Grup Volkswagen i president del Comitè d'Empresa de SEAT, Matías Carnero, ha confirmat que la possibilitat que el consorci alemany es tira enrere està damunt de la taula. El president Puig confia que el govern espanyol i la multinacional arribaran a un acord, mentre que el Ministeri d'Indústria diu que no es pronunciarà fins que no resolga el PERTE, que té setmanes de retard. Per una altra banda, el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha demanat a Sánchez i Puig que parlen, es coordinen i treballen per un esforç estratègic que és fonamental per a la Comunitat Valenciana. Escoltem a Carlos Mazón.
Les pido a Sánchez i a Puig que hablen, que se coordinen i que trabajen por un esfuerzo estratégico que es fundamental para la Comunidad Valenciana. Todo el apoyo del Partido Popular, todo, sin fisuras, sin un solo pestañeo. Si es para hacer las cosas, bien, si es para hacerlas, ya. Y si es para evitar cualquier duda, tanto en plazos como en apoyo. Si en meses hay un gobierno del Partido Popular, habrá eliminación de burocracia, habrá agilización del proyecto y habrá todo el apoyo institucional. Hoy también, en cualquier caso. Esto es política de Estado en la Comunidad Valenciana y yo les pido que hablen y que se pongan a trabajar.
La Confederació Hidrogràfica del Xúquer i l'Associació AEMS Ríos amb Vida signen un conveni de custòdia per a la conservació i restauració del riu Palància.
Totes dues entitats col·laboraran en el seguiment de les accions de conservació i millora que se cometen en el riu Palància. L'acord contempla la difusió i divulgació entre la població de les actuacions de restauració fluvial que es duguen a terme en la conca del riu. Escoltem a Pere Merino, responsable de l'associació AEMS Ríos.
Sí, el conveni de custòdia és algo que han firmat en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a treballar, per a poder protegir, conservar i fomentar els valors que tenen el riu Palància. Estem molt contents d'anar de la mà de la Confederació, de l'administració, per a poder fer coses per al riu. Actuacions de divulgació, actuacions també de restauració hidrològica forestal, sobretot després de l'incendi. També farem actuacions en el cauce de restauració de l'hàbitat per a els peixos i tot el que sigui divulgació i foment dels valors que contenen els rius, en especial este gran riu de la comunitat, i que és el Palància.
I Fanomir assenyala que el paquet de mesures econòmiques i socials del govern del Partit Socialista Espanyol ajudarà al 40% de la població a rebaixar la factura de la llum durant l'hivern.
El secretari general provincial del PSPB celebra la creació de nous trams d'ajudes per a bonificar l'ascens en els preus de la factura de la llum. Assegura que compten amb un executiu que té clar sobre qui fixarà el focus de les polítiques públiques, les persones vulnerables. Escoltem a Samuel Falomir.
Sens dubte, les mesures que ha pres el govern d'Espanya ajudaran al 40% de les famílies a poder rebaixar la seva factura de la llum durant el proper hivern. Per tant, totes les polítiques que impulsen un estalvi en els costos que a dia d'avui tenen les famílies són fonamentals per al govern del president Pedro Sánchez.
La Diputació inclou el servei de gestió sanitari per a garantir la qualitat de l'aigua en més de 70 municipis.
En concret, l'objectiu del contracte, que té una duració de 5 anys i compta amb un import de 3,8 milions d'euros, és dotar del servei de gestió sanitària d'aigua potable i manteniment dels equips de cloració i control de consums i qualitat. En aquest sentit, el diputat encarregat del cicle de l'Aulla, Ignasi García, ha defensat el treball de l'ens supramunicipal que compleix amb la normativa sanitària d'acord amb els principis de la pandèmia sobre la prevenció d'un servei bàsic com és l'aigua. Escoltem a Ignasi García.
El que hem fet és reconvertir l'anterior contracte de cloració de la Diputació per un contracte que, a banda de la cloració i la potabilització, també farà un control de l'estat sanitari de l'aigua que bevem, així com un control dels consums que tenen els municipis. Del que es tracta és d'oferir el mateix servei a tots els pobles de Castelló, indistintament del seu tamany.
I a la sessió de control de les Corts ahir va tindre un lloc un anunci molt important per a la província de Castelló, en concret per a l'àrea de salut de la Plana, i és que l'Hospital de la Plana tindrà centres de naixement ja per fi.
A la pregunta parlamentària de la diputada autonòmica de Compromís, la vilarealenca Mònica Álvaro, el conseller de Sanitat, Miguel Vínguez, s'ha compromès públicament a continuar avant amb el projecte de la construcció d'un centre de naixements adossat a l'Hospital de la Plana, que fa anys que està paralitzat. Escoltem a la diputada Mònica Álvaro.
En els actuals pressupostos de la Generalitat Valenciana i a instàncies de Compromís se va incloure una partida per efectuar un projecte pilot d'una primera casa de pas pública valenciana, i avui en el plenari, com no podia ser d'una altra manera, el conseller de Sanitat s'ha compromès a l'execució d'este projecte en l'Hospital de la Plana durant el proper any. Per a Compromís, el suport públic i tal com ha detallat el conseller, prioritari per a la Casa de Pas de la Plana, implica una millora substancial per a les dones de Vila-real i per a totes aquelles que trien donar a llum a la Plana, que ja és referent en parts naturals i ara tindrà la primera infraestructura pública dedicada exclusivament a parts i amb l'equipament necessari. Per tot això, a Vila-real de nou estem d'enhorabona i les dones valencianes estem d'enhorabona.
I Almassora opta a 13 milions d'euros en subvencions en 2022.
L'Ajuntament s'apropa als 13 milions en subvencions sol·licitades enguany per a l'impuls al desenvolupament de projectes sense repercutir en els costos de les arques municipals. El Departament de Promoció Econòmica ha comptabilitzat 18 línies de finançament extern que arribaran fins als 13 milions i que, en la seva majoria, estan pendents de resolució per part d'organismes que convoquen les ajudes. Escoltem a l'alcaldessa d'Almassora, Mercè Galí.
Per tal de mantenir i garantir la finalitat inversora dels pressupostos de l'Ajuntament Almassora també en el futur, en aquest moment tenim ja demanades més de 13 milions d'euros en subvencions, la major part d'elles a fons europeus, en 18 línies diferents de finançació, de lo més variat, des de subvencions per tal de millorar la gestió dels residus, millorar el nostre mercat, canviar la nostra Casa de la Cultura, també millores en eficiència energètica que ens permetran tindre estalvis, també hem demanat subvencions per tal de millorar les instal·lacions esportives, en fi, una sèrie de subvencions que ens ajudaran a seguir mantindre la senda inversora que hem portat fins a este moment.
I la localitat de Onda inaugura les exposicions Ferros de la Fira d'Onda.
Onda ha inaugurat un total de 3 exposicions en la vesprada d'ahir, que s'inclouen dins de la programació de la Fira d'Onda 2022. Així, a la Casa de Cultura s'ha exposat l'exposició de Ferros de les Ramaderies exhibides en la Fira, obra de Pepe Gallet. També la Enfinusol Onda, en homenatge a Correus i realitzada pel Cercle Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme i a la Bar d'Onda. D'altra banda, a la sala d'exposicions de la Caixa Rural s'ha mostrat al públic l'Animal Splats, un compendi d'obres ceràmiques elaborades pel ceramista Santiago Font. Escoltem a la regidora de Cultura i Festes, Maria Prades.
Onda ha inaugurado un total de 3 exposiciones enmarcadas dentro de la programación de la Fira 2022. La primera de ellas, en un homenaje a Correos, realizado por el Círculo Filatélico, Numismático y de Coleccionismo y Malabar de Onda. La segunda es una exposición de hierros de las ganaderías exhibidas en varias firas, obra de Pepe Gallet. Y la última de ellas, organizada por la Caja Rural, L'Ànima de Splats, una obra elaborada por el ceramista Santiago Bono. Queremos ofrecer a los ondenses una amplia oferta cultural en la que haya cabida para todos los públicos, y estas exposiciones son una muestra de ello. Se trata de ofrecer una programación atractiva para todos y eso es lo que estamos intentando.
Adjudicada la reforma de l'Avinguda Borriol de Sant Joan de Moró per a crear voreres i zones d'aparcament.
L'alcalde de la localitat, Vicente Pallarés, anuncia que ja està tot i és per a dur a terme els treballs de remodelació i millora de l'Avinguda Borriol, un dels 6 principals del municipi, que serà transformat íntegrament per a donar pas a la creació de voreres i l'habilitació de zones d'aparcament de vehicles. L'equip de govern acaba d'adjudicar i formalitzar el projecte, per un import que supera els 344.000 euros. Els treballs tindran una duració de 3 mesos. Escoltem a l'alcalde Vicente Pallarés.
La avenida Borriol va experimentar una importantísima mejora dándole el rango que le corresponde como eje de entrada y salida de San Joan de Moró, aprovechando la oportunidad para mejorar la movilidad y la accesibilidad de los vecinos, que ahora contarán con aceras y servicios para mayor comodidad y seguridad de todos.
Borriana congelarà un any més les taxes per a la gestió de residus en 2023. La proposta està recollida en la modificació de les ordenances municipals que seran aprovades en el pròxim ple ordinari de novembre. Escoltem a la regidora d'Hisenda, Cristina Rius.
Cada any s'encareix el cost de la retirada i tractament dels residus i a Borriana el cost del pagament de tots els ciutadans i ciutadanes. Per tant, cada any paguem més per aquesta taxa. Fins a 2020, que a causa de la crisi pandèmica, vam decidir assumir aquest increment i la vam congelar. En 2021 tampoc vam modificar el preu amb la finalitat de seguir ajudant a les famílies i empreses a recuperar-se de la crisi de la Covid, però enguany ens trobem amb una sèrie de dificultats afegides que continuen ofegant els borrianers que pateixen increments de preu de la llum, increments de la quota de la hipoteca. D'ahir la decisió de que l'Ajuntament continuï assumint el desfase entre la factura que paguem i els ingressos per taxes, que enguany suposa més de 600.000 euros. Per tant, per tercer any consecutiu, la taxa de basures se congela, mantenint també la bonificació del 25% a totes les activitats econòmiques, amb la finalitat de contribuir a que les famílies i empreses de Borriana recuperen poder adquisitiu.
I un mascle de gasela mor acaba de nàixer en el Bioparc València. Aquesta espècie, també anomenada gasela dama, és la més gran i una de les més belles. Actualment es troba en perill crític d'extensió, segons la llista roja de la Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa, amb un nombre de entre 100 i 200 exemplars, i va arribar a desaparèixer en el seu hàbitat natural. La nova cria de gasela mor va nàixer, fixen vostè que curiós, la nit de la lluna del caçaor. Està totalment integrada en el grup i ja pot contemplar-se en el recinte exterior que recrea la sabana.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Ruta de la Tapa a Vila-real. Fins el 23 d'octubre, tasta les millors tapes de la província a Birbar Espai Gastronòmic, Bocateria Lluïsos, Bonica Tascabar, Boncata, Ca Esteve, El Caldero Rojo, El Cortico, El Estrelle, La Rosca, Pantomima Tapes i Velases, Parrilla Argentina El Gaucho, Pico de Gallo, Restaurant El Casino, Restaurant Bàrbaro i Tejemaneje Bar. 14a Ruta de la Tapa. Vila-real avança en turisme.
Great Little People llega a Vila-real de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Vila-real. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido. Vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho hecho en la gloria.
Bé, i està amb nosaltres la portaveu de Vox de l'Ajuntament de Vila-real, Irene Herrero. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Vostès presenten ahir una moció del
Disculpa,
ple.
Disculpa, Susana, volia antes que res donar el pésame a la família de José Manuel Llaneza i a tota la família Grogueta, perquè tots sabem que va faltar ahir i era una gran persona per a Vila-real i per al Vila-real Club de Futbol.
I tant que sí. Bueno, parlem, anem al nostre tema ara. El ple aprova per unanimitat una ordenança de l'IBI que congelarà la contribució el 2023 i bonifica un 25% les instal·lacions de les plaques solars en habitatges. Aquesta és la nota de premsa que hem rebut nosaltres este matí. Però si li pareix, anem a la moció que presenta el seu grup, el grup municipal Vox. La moció que vostès presenten és l'adopció de mesures urgents per aconseguir els nivells exigits per l'Esquema Nacional de Seguretat per a la protecció dels sistemes d'informació de l'Ajuntament de Vila-real.
Correcte. Sí, ens va arribar l'any passat un informe de la Sindicatura de Comptes que l'Ajuntament de Vila-real no complia les normes de ciberseguretat en totes les dades dels ciutadans de Vila-real. Confiàvem i creiem que tenint ells aquest informe, perquè eren ells els que el van fer arribar, ficarien solució al tema. I resulta que enguany ens torna a arribar un altre informe, una revisió, i en l'informe fica que no havien solucionat res, absolutament res. És a dir, totes les dades de l'Ajuntament estaven desprotegides en el que això suposa. Pot entrar un hacker, emportar-se tota la informació, demanar diners per a recuperar, per a que l'Ajuntament la recupere, o simplement poder fer amb les nostres dades tot el que a aquest hacker li dona la gana.
Què voten quan vostè fa aquesta moció?
Bé, en principi el PSOE ens va fer una esmena. Me van donar un document abans d'entrar al plenari, en la porta del plenari, en el que me confirmaven que sí que tenien una persona responsable de la protecció de dades, que era una cosa que ficava en l'informe que no tenien. I bé, donant-me aquest document, jo vaig estar buscant, vaig veure que era veritat, que sí que tenien una persona responsable, per tant vaig acceptar llevar aquest punt del que estava sol·licitant, però volia que quedara clar, i així ho repetís per a que quede clar, que el que em va sorprendre és que el 6 de juliol del 2020 la Sindicatura de Comptes, quan es va enviar un esborrall d'aquest informe, es va dir que tenien 15 dies per alegar el que vulgueren. I l'Ajuntament en aquests 15 dies no va alegar res. És a dir, no va dir sí que tenim una persona des del 2018 que es fa responsable de les dades. I enguany, bueno, l'any passat, en el 21, quan es va tornar a revisar, el 13 de juliol la Sindicatura de Comptes es va tornar a enviar l'esborrall nou dient no ho fer res en tot l'any, i ficava també aquest punt de que faltava aquesta persona que feren al·legacions. I l'Ajuntament directament tampoc va fer al·legacions. És a dir, estava reconeixent que no tenien aquesta persona. Per més que la tingueren, si a tu t'estan dient no estàs complint en això, això i això, si tu complisses en algo, lo normal és que contestes i que digues no, mira, este punt està mal, això sí que ho complis, o això no. Saps el que vull dir? Per tant, en el moment en què tu no estàs contestant això no és correcte, és perquè és correcte. Per tant, per al grup Vox, en aquest cas, no s'estava complint ninguna mesura de ciberseguretat en l'Ajuntament.
Però, antes d'entrar dins del ple, sí que li diuen que ja tenen la persona o vostè desconfia de que la tinguen?
Me van dir que la tenien i jo vaig demanar algun document oficial on constara que n'hi havia una persona i el nom d'aquesta persona. Evidentment me'l van donar, però és molt xocant que un ajuntament tinga 15 dies per a alegar algo i no alegui res durant dos vegades.
I respecte a aquesta moció que van votar els demés grups?
Unidas Podemos se va abstindre, que no me sorprèn per el cordó que té en Vox. És evident que mai apoya, llevant de la moció de les banderes, que segons ell se va enganyar, no mai ens ha apoyat res, per més legal que siga, perquè això és legal, el tindre esta ciberseguretat, i Compromís també es va abstindre, no comprenguen el perquè, perquè ells saben que el document és legal i que no estan l'Ajuntament no està complint en la ciberseguretat. Uh-huh. I, evidentment, Vox, Ciudadanos, el Partit Popular i el PSOE van votar que sí.
El PP. Vox, Ciudadanos i el PP van votar que sí. No?
I el PSOE també. Perquè, clar, clar, és que ells van veure que és un document legal, que tenen que complir les lleis. Uh-huh. I per llei tenen que tindre una ciberseguretat que a fecha d'avui, a data d'avui, no tenen.
Sí, per si preguntes que estàvem mirant el ple, hi ha un moment en què el regidor de Compromís, Santi Cortells, parlen d'aquest tema i l'alcalde reconeix que per falta de recursos econòmics la cosa està una miqueta parada.
Sí, però sempre és el mateix, no? Sempre és la mateixa resposta.
Mire, el que sí que fa Vox és dos abstencions. Perquè, mire, si el portavoz de l'equip de Govern, Javier Serralbo, destaca que estos documents és fruit de la participació i el consens que han hi hagut, per exemple, pues en el Pla Local de Joventut, que vostè sí que va votar a favor.
És que...
Perdó, que vostè va votar, se va abstindre.
Ai, sí.
És ahí on anava a... Jo volia preguntar-li, vostè s'abstén tant en el Pla de Joventut com en la revisió d'eixes places de mobilitat i també s'abstén en remodelar l'entorn de l'estadi de la ceràmica.
Sí, jo...
Me refereixo que també la podien acusar a vostè de que no mai va a favor d'obra, que és una paraula molt nostra, anar a favor d'obra, sempre no posa, en aquest cas, pedres, però sí que no favorís.
Respecte a l'estadi, jo l'altra volta que va entrar a plenari ja la modificació, jo me vaig abstindre, Vox uh-huh. se va abstindre, i en aquest cas també ens hem abstès, perquè, no perquè no ho apoyem, tot el que siga bo per al poble, Vox sempre ho apoyarà i sempre estarà ahí, però moltes vegades fan modificacions o fan ampliacions sense comptar en el poble. Me referís, no pregunten a la gent del poble si els pareix bé, si no els pareix bé, com ho podrien fer o com no ho podrien fer. Per tant, jo no demanant opinió al ciutadà, no puc apoyar algo que el ciutadà no ha defès o no ha dit que no. Respecte al Pla de Joventut, Vox va donar idees, va donar opinions. Vam estar parlant en Anna i li vam proposar diverses coses. Algunes han entrat dins del pla,
sí.
Però nosaltres no podíem acceptar-lo al 100% perquè s'encamina molt a l'Agenda 2030. Es comencen molt en la violència de gènere i tal, i nosaltres evidentment que sabem
pla,
que no...
Jove està polititzat.
Correcte, sí.
Algo a destacar, algo a ressenyar del que va passar ahir en el ple?
Sí, en els precs i preguntes, quan jo li vaig preguntar al senyor alcalde quin pla tenia per a reviure el centre, perquè els comerços estan tancant, ell va dir que sí, que ho estaven estudiant. Però és que jo crec que quan ho acabi d'estudiar ja estarà el centre mort, si seguís aixina. O mos espavilem tots una miqueta... O en 4 dies no n'hi hauran comerços en el centre. I una altra cosa que també em va xocar i que no ha tret la premsa, bueno, crec que vosaltres sí que ho heu nomenat, quan la senyora Fajardo li va preguntar per els animals que estaven sols...
Per els porcs seglars.
Per els porcs seglars, correcte. Ell se va liar un poc i va acabar parlant de les armes i ens va dir... que tenia 6 armes en casa. Jo no en tinc cap. És a dir, tant que parlen que els representants de Vox tenen armes en casa i que just que en este poble l'esté el representant del PSOE i la representant de Vox no té cap en casa. Me va xocar molt ese comentari, que no venia a cuento, evidentment, però que bueno, que ell ho va voler fer saber i ho va dir. I també me va xocar molt en el punt quan estàvem parlant de l'IBI, me va xocar, en principi, el que quedara com a que era una idea de l'equip de govern, del PSOE. quan esta modificació de la rebaixa del 25% ve d'una moció que va presentar Ciutadans el plenari passat, és a dir, que no va ser algo que el PSOE havia decidit, és algo que se va votar en un plenari i que va eixir per majoria. Perquè jo en aquest cas sí que és veritat que Vox se va abstindre a la moció i sí que vam deixar clar que ens absteníem en la moció no perquè no estarem d'acord en el fons ni en el que se demanava, sinó perquè estava en un altre camí basant-se en l'agenda 2030 i polititzant molt coses que realment no se deurien polititzar. Però després aquesta moció sí que la vam acceptar perquè és bo per al poble el que la gent puga invertir en el poble, perquè al fi acabes d'invertir en el poble i poder-se reduir en IBIS.
Pues Irene Herrero, representant de i portaveu de Vox a l'Ajuntament de Vila-real, regidora de Vox. Moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo las alas, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada, yo el calor. Oh, 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 que te arropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta el habla y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Y el sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo, los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño, sus hojas ya se...
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
McCafé es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audio. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Castellón y Villarreal.
I ara el regidor d'Unides Podem i també portaveu d'Unides Podem a l'Ajuntament de Vila-real, José Ramon Ventura Chalmeta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ahir en el ple s'aprova la bonificació del 25% de la instal·lació de plaques solars en habitatge. I ara, ara, eh?
I ara, ara, sí. Nosaltres estàvem preparant eixe treball des de fa molt de temps. Per això, quan Ciutadans va presentar una moció per a bonificar la instal·lació, li vam dir que la deixaran en el caixó, perquè nosaltres, juntament en el PSOE, estàvem ja fent un estudi del que costaria per les arques i fins quan podríem arribar, i fent un estudi també dels sostres adequats per a ficar instal·lacions solars que tenim a la ciutat. I Ciutadans en seny pues va acceptar parar la seva moció fins que nosaltres tinguem ja tot el treball fet, perquè és molt senzill presentar mocions en grans titulars, però per fer les coses s'ha de fer una feina primer, s'ha d'estudiar quant costa, s'ha de saber a qui pot beneficiar i s'ha de saber exactament com portar-la a terme. Per això nosaltres, la veritat és que vam fer un esforç molt, molt, molt fort. Li agraïm a Jesús Madrigal tot l'esforç que va fer de números, d'encaixar els comptes de l'Ajuntament per a poder assolir aquesta rebaixa que nosaltres veníem demanant des de l'any 20. Uh-huh. I la veritat és que estem molt contents. Només ens sap mal que Vox no votarà a favor d'aquesta proposta quan la van presentar i s'abstinguera, però els altres partits van entrar tots i la van votar a favor. Uh-huh. De lo que estem molt contents, perquè a la gent de Vila-real li anirà molt bé i a l'ambient, al medi ambient també li anirà molt bé.
Ara el que ens falta és que les instal·lacions municipals anem avançant ahir, les instal·lacions municipals per tindre aquest sistema d'autoconsum energètic, perquè sabem que 1,5 milions havia pressupostat per a la factura d'electricitat i gas, i la previsió és que la despesa final seran 3 milions.
Exacte.
Bueno, 3 en 6, ve dir 3 i sí. Mig, no, una miqueta més de 3,5 milions d'euros.
Anem a veure, nosaltres quan vam arribar a l'Ajuntament van fer una proposta que li la van presentar al PSOE d'adequació de tots els edificis en finestres, adequació tèrmica de tots els edificis per no perdre calor, canviar totes les calderes de gas per calderes de pèl·let, canviar tota la il·luminació de la ciutat per LEDs i ficar plaques solars a tots els edificis que pogueren tindre-les per a poder ser autosuficients energèticament. Cert que tot això requeria d'una inversió molt forta. Des del PSOE ens van dir que anarem poc a poc, que anarem buscant subvencions i que anarem fent les coses a mesura que anem fent-lo, perquè ens van explicar la situació econòmica que estava l'Ajuntament. Des d'entonces nosaltres hem anat donant passos més curtets del que ens hagués agradat, però tots firmes i en aquesta direcció. En aquests moments, les obres que se fan així a l'Ajuntament, que venen de l'IBACE, totes venen en il·luminació LED, s'estan canviant totes les bombilles LED dels carrers, totes les bombilles per LED als carrers, en totes les instal·lacions municipals, i ja tenim en tots els col·legis plaques solars que en reduiran la factura més d'un 30% segur, perquè estan adequades per a assolir fins al 70% del consum diari de tots els centres escolars. Estem en la nova fase ficant plaques solars als poliesportius i acabarem, ens agradaria acabar ficant plaques a tots els edificis públics i en lo que és més important, començar en les cooperatives energètiques locals. Uh-huh. Per a que els veïns i les pimes de la nostra ciutat puguen tindre sostres municipals per a poder ficar plaques solars. Esta llei de les comunitats energètiques ha estat canviant molt al llarg del temps, per tant, nosaltres hem tingut que estar treballant en diverses normatives i modificant les propostes que fem, però en aquest moment ja està molt més clar tot el que es pot fer i estem preparant-nos perquè ja en aquest pleno que anava una moció per a reduir la factura de la llum dels pous de rec, sí. ja nosaltres ja havíem parlat en el president dels pous de rec per a que els pous de rec pogueren entrar dins de les comunitats energètiques i tindre una capacitat de poder arrencar els motors per a bombejar l'aigua. Si no tots a la vegada, sí, en un cert turne, perquè això també requeriria una certa coordinació, però estem treballant en aquesta idea i creiem que això és el futur sostenible i realment estalviarem en consum energètic una barbaritat, perquè no pot ser que depenguem única i exclusivament del preu del gas i del petroli d'arran del món quan tenim així un sol i un aire tan bo.
Antes parlava de que Vox se va abstendre a aquesta mesura de la bonificació del 25% a les instal·lacions de les plaques solars en els habitatges. Vostè ahir se va abstendre a aquesta adopció de mesures urgents per aconseguir els nivells exigits de l'Esquema Nacional de Seguretat per a la Protecció dels Sistemes Informàtics de l'Ajuntament de Vila-real.
Sí, per supost, o sigui, nosaltres estem completament a favor de que se complisca la llei, però estem més completament a favor de que se vagi més enllà de lo que la llei exigís. Nosaltres hem demanat un sistema informàtic més segur, més àgil, vam demanar la modificació de tot el sistema informàtic que té l'Ajuntament, que nosaltres pensem que és molt poc intuïtiu, molt poc funcional, que és antic i que se deuria de modernitzar i assolir uns estàndards de seguretat per damunt de lo que la llei exigís, i això és la nostra demanda. O sigui, no podem votar a favor de complir únicament la llei quan el que nosaltres volem és anar molt més enllà i tindre un sistema informàtic molt més modern, molt més àgil i molt més segur al nostre ajuntament.
També Compromís demana el suport per a aquest sector primari i garantir l'accés de la ciutadania a una alimentació saludable, sostenible i de proximitat. Vostè què vota?
Jo us vaig dir que no podia votar en contra d'això quan això són totes les accions que està portant a terme el nostre govern. Compromís i nosaltres tenim una ideologia prou afín, tenim unes idees prou afins, la veritat és que en aquests temes anem prou de la mà. El nostre govern està prenent mesures, sobretot els nostres ministres al govern de coalició, i nosaltres així a la ciutat ja ho vam començar a fer, només vam entrar quan va haver el paro del mercat que hi havia així els dijousos de fruta i verdura, que si no recorden vostès mal, abans tot era producte del mercat d'abastos, venien així i venien el mateix que se venia en les paraetes del mercat, i nosaltres vam, quan va estar el paró de la Covid, vam parlar amb Xus Madrigal, que entonces era el regidor d'Economia, i li vam dir, i ell pues també va fer l'esforç. La veritat és que ens han vist respaldats en moltes de les peticions que hem estat fent des que estem en el govern, i vam contractar un perito, un enginyer agrari, que va anar a verificar que tots els que venen així els dijous a vendre les frutes i les verdures tenen la seva plantació, són els mateixos productors, són gent que ve de prop, perquè a un productor no li ve bé anar-se'n molt lluny a vendre lo seu, i que estan ficant com a molt un 15% de productes del mercat d'abastos. Per tant, això és ja la primera pedra que nosaltres vam ficar, i per supost això va molt en la nostra línia ideològica, bàsicament.
Algun comentari de lo que va ser el ple d'aire en si, algo a destacar que jo no li hagi preguntat i vostè vulga dir?
Pues del ple d'ahir, la veritat és que va ser un ple prou apacible, prou calmaet, i la veritat és que ens esperàvem que fora una mica bronco, però la veritat és que va estar prou tranquil. No sé per on vol anar vostè.
No, li pregunte si vostè vol destacar algo del que va viure ahir en el ple, que jo no les hagués preguntat i vostè diu, ostres, se m'ha oblidat.
No, sí, jo crec que una cosa que hi ha que destacar és la unanimitat en lo del Consell de la Joventut, que la programació que no estava Anna Vicens, la felicitem des d'ací perquè ha sigut mare recentment i la vam trobar a faltar per a defendre-la, però era una proposta molt treballada i que ja havia estat presentada a tots els partits, per tant ens alegrem molt de la unanimitat que va haver. I després les places PMR que hi ha a tota la ciutat, que som una ciutat que no és estrany veure un carrer en tres places PMR o places PMR en tots els carrers. I la veritat és que
les places PMR són per a la gent que té mobilitat reduïda.
Sí, però la veritat és que devem de ser la ciutat en més gent en mobilitat reduïda de tot l'estat, perquè creiem que som el percentatge més alt de població en places PMR, i això des d'Acudim ens van fer ixa crida, ixa observació. I des de l'Ajuntament pues, se va recollir el guant i s'ha fet una normativa nova que esperem que siga més adequada a les necessitats reals de la ciutadania.
Vaja, que el que realment ho necessita el tinga,
sí.
I el que siga un aprofitós, pues que li la lleven.
Bàsicament això, sí senyora.
José Ramon Beltura Chalmeta, moltes gràcies per haver estat així i haver-nos contat el que va ser el ple que van tindre ahir.
Ja sap, com sempre, un plaer.
My tears be used all on another love, another love. Oh, my tears be used all on another love, another love. Oh, my tears be used all.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer Crop Science y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Estàs buscant treball? Workforum Castelló és la teva oportunitat per aconseguir-ho. Un esdeveniment en el qual més de 40 empreses ofereixen oportunitats laborals. A més, podràs millorar el teu perfil professional i ampliar les teues competències en conferències i tallers especialitzats. T'esperem el 10 de novembre, de 9 a 6, en la Cambra de Comerç de Castelló. Aconseguis la teua entrevista de treball escrivint-te en www.workforumcastellón.es.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, 30 de la Vilavella.
No tens temps per a fer la compra setmanal? Ara pots comprar al Mercat de Villarreal utilitzant el nou servei Stop & Go. Fes la teua comanda per WhatsApp o telèfon i arreplega-la en la parada habilitada. Sense cues i ràpid. Villarreal, un mercat amb vida.
I ara és el torn d'Adrián Casabó, ell és el portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia, Adrián.
Molt bon dia.
El ple, ahir un ple bueno, atípic, per no ser el mateix dia de sempre, que van tindre que avançar-lo per problemes d'agenda i així ho han fet saber. Diuen que un ple d'amunt o consens, però nosaltres, per exemple, trobem a faltar el consens, quizá no, en esa adopció de mesures urgents per a aconseguir els nivells exigits per l'esquema nacional de la seguretat per a la protecció dels sistemes d'informació de l'Ajuntament de Villarreal que presenta Vox.
Sí, nosaltres no vam tindre cap problema en recolzar esa proposta perquè entenem que és necessari que l'Ajuntament de Villarreal tinga les ferramentes necessàries per a protegir pues, tota la informació que una administració com l'Ajuntament de Villarreal pot tindre. No? Ahir el síndic de Greuges havia alertat de que l'Ajuntament de Villarreal no estava fent les coses com tocava i, per tant, pues, tot el que siga millorar, evidentment, pensem que és necessari reclamar-lo i que l'Ajuntament, i en aquest cas l'equip de govern socialista, que se posi les piles en aquest sentit, perquè desgraciadament hem tingut exemples ben prop d'ací, com a Castelló, del que suposa que hi hagi algun problema en este sentit.
Sin embargo, el alcalde ho reconeix i diu que la culpa és que les arques del govern estan buides per culpa de la gestió del Partit Popular.
Pues com tot, així tot és culpa del PP, segons l'alcalde, encara que el PP fa 11 anys que no governa esta ciutat, no? Jo crec que això ja no cola, que els veïns i veïnes de Vila-real tenen clar que després de 11 anys el que passa o deixa de passar en l'Ajuntament de Vila-real és responsabilitat de l'actual govern i de l'alcalde, que per això porta 11 anys com a gestor d'esta ciutat.
Uh-huh. També hi ha una moció de compromís que demana suport al sector primari.
Uh-huh. Sí, ahir nosaltres enteníem certa part de la proposta, per això el nostre vot va ser l'abstenció, perquè entenem que tot el que siga en un moment com l'actual, no? Reforçar el sector primari és positiu. També el que se demanava de que totes les famílies tinguin accés a una alimentació saludable ho entenem, però és cert que des del Partit Popular no compartim que s'hagi d'intervindre certs sectors a nivell econòmic, no? Confiem en un altre tipus de polítiques. Parlàvem, no?, en la defensa d'aquesta moció, que el que hauria de fer el govern en aquest moment és baixar l'IVA de tots aquests productes de primera necessitat. Això seria una manera directa d'ajudar a les famílies a que la cistella de la compra baixara i no estiguin pagant els preus desorbitats que estan pagant i evidentment, no?, tot el suport. I després, així ho vam manifestar també en la següent moció que vam presentar nosaltres, que anava precisament a intentar ajudar a un sector important en la ciutat i que ho està passant molt malament també, com és el dels llauradors i el nostre camp.
Per cert, aprovada aquesta reducció que li demana el govern central dels costes energètics, perquè els pous costa el doble o el triple de diners en electricitat en aquest moment traure l'aigua, no?
Així és, no? I en esta casa sé que va estar el president de l'Associació Comarcal de Pous de Rec explicant-vos precisament ese problema. Per al rec estan obligats a contractar la potència màxima que necessiten per a poder bombejar l'aigua, però com saben els nostres oients, no durant tot l'any fa falta la mateixa potència d'aigua, no? Per tant, el que demanàvem és que el govern permetisca als nostres llauradors la doble tarifa, és a dir, que els mesos que necessiten aquesta potència màxima paguen per aquesta potència màxima, però els mesos que no se rega, pues no hagin de pagar per aquesta potència màxima, no? Al final veiem com esta falta de polítiques del govern central repercutís molts sectors, així hem parlat i en l'últim plenari també el Partit Popular va portar una moció sobre el sector ceràmic, ara sobre l'agricultura, perquè són sectors fonamentals per a la nostra ciutat i que desgraciadament les polítiques socialistes pues estan encara agreujant la situació difícil que ja viuen especialment els nostres llauradors i el camp.
I si parlem del pla de que se recull les prioritats de les polítiques de joventut de l'Ajuntament, què em diria, què em contaria, què li ha paregut?
Que bienvenido sea, ¿no? Yo creo que després de 11 anys de govern socialista que se plantegen els socialistes a Vila-real tindre un pla de joventut, pues em sembla molt bé, ¿no? I el Partit Popular, a través de noves generacions, ha plantejat també diferents propostes per a millorar aquest pla, que agraïsc que s'hagin atès i s'hagin inclòs, però esperem que això no siga com moltes altres coses, no? Que se quede només en una declaració d'intencions. Pues ara fa falta que de veritat l'equip de govern aposte per aquestes polítiques de joventut i que siguin reals, no? Que no només es queden en un document molt bonic. A mi m'ha alegrat veure també com algunes reivindicacions que el Partit Popular ha fet d'estos últims anys, com recuperar aquest Consell de la Joventut, que sí que existia quan governava el Partit Popular i que 10 anys de govern socialista han estat incapaços de tornar a convocar, pues que ara pareix ser que en este pla de joventut sí que ho contempla, com li dic. Estarem alerta de que això no siga només un anunci més i un pla més d'estos que anuncia el govern, però que després no se porta a terme.
Se torna a fer referència a aquests problemes i circumstàncies d'especial dificultat de l'Ajuntament per a l'urbanisme, perquè, clar, deixen d'ingressar 7 milions d'euros per aquesta ordenança que congelarà l'IBI.
Això és que és increïble, no? Vull dir, si ahir passa el ple, i el problema és que així tot el món comprem el discurs, o molta gent compra el discurs, fusilem tal qual en el que ens diu l'equip de govern i no ens plantegem res més, no? Si ahir passa pel ple la modificació de l'ordenança fiscal que regula l'IBI, és per a incloure la bonificació que se va aprovar en l'últim plenari per la instal·lació de plaques solars, les vivendes puguen bonificar-se fins a un 25% de l'IBI. Si no hagués sigut per això, aquesta ordenança fiscal reguladora no va a pleno, perquè va anar l'any passat quan l'equip de govern una vegada més va pujar la contribució. Per tant, el que ha fet, o sea, el que no poden permetre l'alcalde i l'equip de govern és que hagin de donar les gràcies perquè no es torni a pujar la contribució. Això faltava. Això faltava, que en la que està caent li hagin de donar les gràcies perquè no va pujar la contribució. Miren, jo crec que els veïns i veïnes de Vila-real tenen molt clar què ha passat en la contribució a Vila-real els últims anys, que ha sigut incrementar-se notablement en constants pujades decidides amb una majoria absoluta socialista, i això és important que quede clar, i la gent al carrer ho té claríssim. Per tant, per molt que l'alcalde intenti disfressar este tema, la gent de Vila-real té clar que este alcalde ha pujat la contribució en reiterades ocasions. I esta pel·lícula molt la coneixem ja, perquè en l'any 2019, any electoral, l'alcalde va congelar la contribució. I unes setmanes després de revalidar la majoria absoluta va tornar a pujar la contribució. Per tant, se presentava a les eleccions sabent que només fora alcalde una altra vegada, si revalidava aquest govern, anava a pujar la contribució. Per tant, que en any electoral ens diga que no la puja, quan venim de diferents, com li dia, i reiterades pujades de la contribució, bé, ell, pues, evidentment, va tornar a tirar d'argumentari que sempre utilitza, que la culpa és del PP, que així se paga en ell menys contribució que se pagava en el PP. Això és totalment fals. I jo convido a qualsevol veí que agarre el últim rebut que va pagar en el Partit Popular i que agarre el que ha pagat enguany. Jo ho he fet i pague més de 100 euros de més del que pagava o del que vaig pagar en el primer rebut quan vaig adquirir el meu pis, no? Per tant, jo crec que sí, per molt que ell s'intente, no? Disfressar o dir, fer, la gent sap molt bé el que ha passat en l'IBI a Vila-real i crec que la gent actuarà en conseqüència quan arribi el moment.
Fíjese, vostè se presenta alcalde i si governa heretarà el que ell ha heretat en aquest moment, i a veure què fa vostè en l'IBI en aquest moment, perquè en el 2022 han tingut els empastres, segons diuen ells, de l'urbanisme del Partit Popular, li torna a repetir, és de 2,3 milions d'euros en sentències i resolucions, dels quals l'Ajuntament ha pagat més d'un milió d'euros a pulmó, amb despesa corrent de lo que tindria que fer per a altres coses. I per això, per si fora poc, els costos financers del préstec que ens va deixar el PP en herència suposaran cada milió 3 milions i mig d'euros. Espere, jo només vull dir-li una cosa. Li dic que si vostè, a partir de maig, agarra el govern de l'Ajuntament de Vila-real, tindrà que fer front a aquestes despeses. I si no se trauen, per exemple, de l'IBI,
haurem de fer front a aquestes despeses i a tots els crèdits que ha demanat el Partit Socialista governant esta ciutat, no? Mira, quan arriba al govern sap la realitat que té en el seu ajuntament i n'hi ha dos maneres de gestionar, no? O alliberant...
Només una pregunta. Té a veure el que ha demanat este govern de préstecs per les sentències que l'han vingut venint o per altres gestions que ha fet? Li pregunto.
Mire, així la gent de Vila-real haurà vist que no s'ha deixat de fer res del que és habitual o del que se pot a lo millor prescindir, no? Si una situació és tan greu, així ha hagut de tot els anys, ha hagut festes, ha hagut activitats culturals, s'ha fet de tot. Per tant, si se fa de tot és perquè hi ha recursos per a fer-lo, no? Entonces, al final ho ha de prioritzar certes coses, però és que no sorprèn a ningú la manera de fer política dels socialistes, no? En este moment, a nivell nacional, el Partit Socialista té possibilitat també de baixar l'IVA de molts productes, i l'IVA és algo que no paguen els rics, els pobres, això que els agrada tant a l'esquerra de fer classes, no? És que així els rics són els que han de pagar l'IVA, el paguem tots cada vegada que comprem qualsevol producte, inclús els productes de primera necessitat.
Que vostè...
Això faria que baixara els preus de les coses, però el govern no està disposat a deixar d'ingressar tota la quantitat de diners que està ingressant. El mateix passa a Vila-real. Si hi ha un ajust de l'IBI, una rebaixa de l'IBI, l'Ajuntament deixa d'ingressar diners. Per tant, l'Ajuntament està ingressant, ho negue o no negue l'alcalde, més diners que fa uns anys. Per tant, té més recursos. I que ahir ens vull contar, no, és que quan s'obri un pavelló poliesportiu n'hi ha que netejar-lo, n'hi ha que pagar la llum. La gent en les seues cases no paga la llum? La gent, les famílies en les seues cases no han de netejar? No han d'anar al súper a comprar? O sigui, això que mos conta, que les coses costen més ara en l'Ajuntament de Vila-real, o viuen totes les famílies cada dia en sa casa. Per tant, el que ha de fer és gestionar els recursos que té.
I se n'anava a preguntar-li, Adrià, és que en queda molt poc de temps. Vostè creu, si vostè entrarà i fora l'alcalde, el que faria seria reduir els costos, per exemple, el que antes ha dit, com les festes i demés?
No se tracta...
D'algun puesto tindria que reduir,
suposat,
si el que vol és pagar els préstecs, que més enllà de qui s'ha demanat...
Quins préstecs? Jo els agradaríem, i ho venim fent, que isquen a dir clarament els números. Per què se va fer en el seu moment una auditoria que mai han publicat en l'Ajuntament de Vila-real? És que ja està bé, jo crec que això no cola a ningú. Mira, en qualsevol empresa, si tu fores la màxima responsable d'esta empresa i després d'11 anys, en el cas de que hi haguera alguna dificultat o no s'hagueren fet bé les coses, vostè, després d'11 anys, ha sigut incapaç d'arreglar o de ficar al lloc aquestes coses, vostè no estaria com a responsable d'aquesta empresa. Pues el mateix passa en una administració, si ho porta 11 anys governant-la i se mostra incapaç de gestionar-la i de treure-la endavant, igual és que no és el més indicat per a fer-ho.
Moltes gràcies, senyor Adrià, per haver estat així.
Moltes gràcies a vostès i bon cap de setmana.
És que m'hi quedava així.
Te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás frontera. Si bien todo ello fue a mi manera.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964 32 20 41. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
As if it was really that easy for me to get over you. I just need time.
I ara és el torn de Domingo Vicent. Ell és el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Claro, jo li preguntaria, sé que m'estic repetint molt, però al final, aquesta instal·lació de les plaques solars en habitatges va ser algo que vostè va lluitar molt, no?, per ella.
Sí, sí, ho vam explicar ahir. Ahir vam votar a favor en la reforma, en la modificació de l'ordenança, especialment perquè incluïa aquesta proposta nostra de bonificar la instal·lació de plaques solars, que ha tardat molt en... pràcticament ha sigut un part, perquè quasi ha tardat 9 mesos en eixir endavant, però entenem que ha sigut complexa en quant a primera, perquè el mercat està canviant molt de pressa, pels preus energètics s'han disparat les instal·lacions, però ja vaig explicar ahir que nosaltres tenim una visió de llarg plaç de lo que volem per a Vila-real i creiem que Vila-real té que anar cap al futur a ser el més sostenible possible i facilitar aquest tipus d'instal·lacions, no perquè ara estiguen, diguem, disparar la instal·lació de plaques solars, pensar que això va ser sempre així, i segurament quan els preus tornen a la normalitat el tema se tornarà a gelar, i per això entenem que és una bona iniciativa, és bo que es quedi endavant. Lamentem que no se puguen beneficiar totes les famílies, perquè malauradament només se poden beneficiar el que té la capacitat d'instal·lar-ho en el seu terrat, però esperem que en el futur això millore i n'hi hagi més possibilitats tècniques i se pugui beneficiar més gent, no? Però el que et dic, contents i un vot a favor per això, però al mateix temps era un vot favorable però agredós, perquè ahir tots van votar a favor i tristament tots van votar a favor de mantenir la contribució altíssima que tenim a Cim Vila-real, i que l'any passat quan la van pujar tots van votar en contra, i ara entre cometes molt entregats. És veritat que la situació està tot molt complicat i molt canviant. Ja va explicar el regidor de Xus Madrigal de que els preus disparats del consum de llum i de gas a Vila-real, aquest any vos tocarà fer molts sacrificis, no? I jo li vaig insistir.
Hi ha que ser realistes, al final,
Sí, sí, jo li vaig insistir a l'alcalde, a més m'haig dirigir a ell concretament, que s'han de ficar les piles, que n'hi ha que començar a ficar en marxa mecanismes de control de gestió com se fan les empreses i de medida de l'eficiència, perquè estem gastant recursos públics i, clar, és molt bonic dir que sí, per exemple, és la piscina o sebre municipal que menys se paga en tota la província, però realment el cost és similar a tots els puestos i pues, si una plaça de la Servei Municipal d'Esports mos diuen quant costa, possiblement pugui costar entre 500 o 600 euros, si jo em pagués 130, pues, els altres 400 els estàs pagant tu encara que no veges. I això la gent té que saber-ho i n'hi ha que explicar-li-ho. Entonces, ja vaig dir que nosaltres li tornarem a trasladar propostes que van fer l'any passat de cara als pressupostos perquè les contemplen. Això no és un... No anem a arreglar aquesta situació d'avui per demà i la nostra perspectiva és pues, intentar anar a influir en aquestes coses per a que les contes de vida real siguin sostenibles, perquè si no, ara ha renunciat a inversions, vindran sentències de manera préstecs, però arribarà un moment que no quedarà res a lo que puga renunciar, no li donaran més préstecs, ja no podrà pujar més la contribució i entonces que vindrà el caos.
Vostè parla de que vindran més sentències i hauran de demanar més préstecs i Adés, que ha sigut el torn del Partit Popular, diu que ells ja no es cola, que sempre tota la culpa vinga del Partit Popular. Vostè veu que sí que és cert que aquests préstecs se demanen per aquestes sentències i herències d'urbanisme del Partit Popular?
El que les sentències estan existeixen i les tenim que pagar, jo crec que això és palmari, jo crec que ho tenim tots clar i assumir que estan ahí. Quin percentatge de culpa té un altre? És el 100% del Partit Popular o no s'ha gestionat suficientment bé? Al final, el vilarealenc que té que pagar la contribució i que veu que els seus diners, en vez d'anar a serveis o a inversions, tenen que anar a pagar sentències, això no li soluciona res. Entonces, lo que li soluciona a la gent de Vila-real és que se gestionen bé recursos perquè l'impacte d'aquestes sentències sigui el menor possible.
Per tant, si vostè a partir de maig fora l'alcalde de Vila-real, sabria que tindria una herència de seguir pagant préstecs, no?
Sí, i sobretot sabria que me tinc que ficar les piles a l'hora d'aprofitar al màxim qualsevol euro que vinga dels impostos dels vilarealencs. Ja ho vaig dir l'altra vegada que vaig vindre. Sí, quan fem un acte qualsevol cosa n'hi ha que treure el màxim rendiment possible. I per més bonic i emblemàtic siga, si al final només se beneficien quatre o no és suficientment bo per a vida real i n'hi ha que suprimir-ho, doncs n'hi haurà que suprimir-ho. Igual que si n'hi ha que pagar alguna cosa més per alguna cosa. El que no pot ser és que sempre el recurs fàcil sempre siga en endeudament i contribució, perquè al final això s'agotarà i arriba el dia que s'agote, vindran les lamentacions.
Si n'hi ha que agarrar decisions polítiques que no són massa popularment vistes, vostès les agarraria?
Nosaltres estudiaríem. I ja li vaig dir ahir a l'alcalde que el primer és tindre bona informació. Si no tenim bona informació, i jo dude que ells tinguin, puguen traure ara mateixa sense tindre que molestar a que un funcionari apretar un botó i traure el que costa això, el que costa allò per persona, per d'això, que al final és la informació que després t'ajuda a prendre aquestes decisions, perquè prendre decisions a cegues, l'únic que te porta és a prendre decisions equivocades i perjudicar a gent que no se ho mereix. Entonces, jo crec que el primer és construir aquest sistema d'informació que mos doni els datos de si estem aprofitant bé o no tots els recursos que té l'Ajuntament per a no tindre que descarregar sempre en la contribució en el bolsillo dels contribuents.
Ahir algo a destacar del ple, si vol dir algo que jo no li hagi preguntat.
Pues a part d'això, jo destacaria un tema que vaig dir a final a col·lació d'una pregunta de Vox, no tinc cap problema a reconèixer-ho perquè era una notícia que venia al diari i que ha citat a més en diversos mitjans el problema que n'hi ha en el centre que s'estan perdent comerços. Nosaltres ja fa temps que estem denunciant que l'abandono del centre és una cosa exagerada. Al final, és veritat que n'hi ha un problema estructural per canvis d'usos i de consum que la pandèmia ha fet que la gent perga la por al comerç online, però és veritat que en el diari ficava que s'estan tancant comerços en el centre, en canvi en la perifèria la situació és més boiant i és perquè perfectament veiem que en el centre les cases cada vegada estan més deteriorades, viu menys gent i així després és molt difícil que treure els comerços endavant i que això funcioni com un polo d'atracció, no? Jo crec que ahir nosaltres ja vam ficar en marxa, vam proposar lo de la targeta Fem Poble i està tenint una bona resposta, però també és el que t'he dit abans, són mesures perquè vagin fent efecte a llarg plaç i que la gent agarri el costum de consumir a Vila Real i beneficiar als comerços de Vila Real.
Per cert, ja tenim quasi tots els candidats de Vila Real a l'alcaldia. L'altre dia també vaig dir Araceli, l'alcaldessa actual sí. d'Europesa. I quan se farà oficial la candidatura de Ciutadans?
Pues com hi en el cine, quan anàvem al cine Condal de Bahia, que sí, ahí pròximamente, pues ja arribarà el moment. Nosaltres hem demanat cada, ho he dit moltes vegades, cada regidor pues, ha demanat el seu temps perquè pues, això, cada un mos coneixem els nostres temps a nivell personal, familiar o el que siga, però que no n'hi ha cap duda de que n'hi haurà candidatura i que estarem així defensant els interessos de Vila Real.
Domingo Vicent, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 27.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila Real.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
I ara és el torn de Maria Fajardo, ella és portaveu de Compromís en l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vostès presenten una moció ahir, una moció recolzada per tots pràcticament, no?
Sí, vaig ser aprovada perquè vam rebre el suport de Unides Podem, del Partit Socialista, l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra de Vox i de Ciutadans. Suposo que perquè, com és una mesura clarament d'una política d'esquerres en el que l'Estat ha de posar mesures per tal de que totes les persones tinguin accés a una alimentació saludable i així com uns preus justos per als productors, doncs suposo que els partits que clarament són de dreta, tot i que el Partit Popular tradicionalment és un partit de dretes, però que sabeu que ara que venen eleccions doncs també està aproximant-se a aquesta política d'esquerres i més social, per la qual cosa tan sols es van abstindre, en canvi Vox i Ciutadans sí que van votar en contra taxativament.
I què va vostè votar vostè dels pous de recs d'esta moció que va entrar per urgència?
O sí, sí, sí.
Què va presentar el Partit Popular?
Nosaltres vam votar a favor, per suposat, perquè és un tema que sabem que existeix. Vull dir, actualment els preus de subministrament per a fer sostenible l'agricultura doncs són cada vegada més alts. De fet, crec que aquesta moció aterrava un poc en els pous de recs i les comunitats de regants, però anava directament relacionada amb la moció que nosaltres portàvem. A dia d'avui, en l'escalada de preus i la inflació que estem vivint, l'Estat ha de prendre mesures per tindre una rebaixa d'eixa inflació i poder fer front a la problemàtica a la que se veuen immersos. Aleshores, com que estava tan vinculada, per suposat que van votar a favor, a més van poder parlar amb la comunitat de regants d'ací de Vila-real, que ens va comentar també de primera mà quina és la seva problemàtica, aleshores per suposat que van fer costat.
Uh-huh. I el ple aprova per unanimitat l'ordenança de l'IBI que congelarà la contribució del 2023 i la bonificació del 25% de la instal·lació de plaques solars d'habitatges. L'equip de govern és sensible també a la situació que viuen en aquests moments les famílies i empreses per la inflació. No obstant i tot, va dir que tenien pressupostat 1,5 milions d'euros per la factura d'electricitat i gas. La previsió és que la despesa final serà de 3,6 milions d'euros en acabar l'any. Hi ha hagut poca previsió per instal·lar sistemes d'autoconsum.
Efectivament. A més, és que nosaltres aquesta proposta també la vam portar al ple, la de la instal·lació de plaques solars per a poder crear comunitats energètiques locals, i vam rebre la negativa per part de l'equip de govern. Se va tombar esta moció, ja que la resta de grups de l'oposició sí que estaven a favor. En canvi, la proposta de Ciutadans, que plantejava gairebé el mateix, doncs com que és Ciutadans i sembla ser que el volen incloure a la llista i cada vegada ho tenen més clar, doncs sí que es van asseure a treballar amb ells esta proposta, i nosaltres, per supost, doncs també vam intentar col·laborar amb ells el que vam poder, ja que ja li dic que la moció que ells demanaven no distava tant de la que nosaltres demanàvem, ja que era una reducció també dels impostos per la seva instal·lació, així com ajudes per a facilitar que tot el món puguem fer aquesta transició energètica en el nostre municipi. Pel que fa al tema de l'impost de l'IBI, a mi el que em va sorprendre és que simplement el que havia de passar per el ple de manera obligatòria era precisament la inclusió d'esta bonificació que s'havia parlat gràcies a la proposta de Ciutadans, però que van aprofitar també per a dir això de la congelació de l'IBI. Esta congelació, si vostès no van a modificar res en el que és el pagament respecte a l'exercici anterior, no havia de passar per el ple. Aleshores, a mi el que em fa l'efecte és que després de repetir el mantra dels empastres del PP contínuament, doncs no volen assumir que també estan els desastres del PSOE o els desastres de Benlloc. Aleshores, va passar per el ple per intentar de fer partíceps a tota l'oposició de que aquesta congelació és cosa de tots. Però nosaltres, en la nostra explicació de vot, el que vam voler explicar és que esperem que aquest IBI que ha pujat tant en aquesta legislatura, doncs baixi. No volem que es congele. Volem que baixi, perquè les famílies cada vegada estan més ofegades. Precisament ahir teníem una reunió amb la directora general d'internacionalització i els nostres diputats a les Corts per les Comarques del Nord per a parlar de ceràmica, i s'aproximen tancaments, ERTOs. Vull dir, la situació que tenim actualment no va ser una situació fàcil. Si ara ja estem baixina, d'ací dos mesos probablement estarem pitjor. Aleshores, crec que els impostos, que són els que ens ajuden a redistribuir la riquesa, doncs han d'anar per a qui més tinga, i l'IBI, que és una cosa que ens afecta a totes, doncs hauria de caminar cap a baixar-lo.
Sí. I si no se cobra l'IBI, com se paguen tots aquests préstecs que vostè diu també de Benlloc, de lo que no ha fet bé, que es deu a la ciutat de Vila-real?
Doncs igual el que n'hi hauria que revisar és aquestes bonificacions que se van fer en temps de pandèmia i que ara estan més que superades, perquè només fa falta eixir al carrer i veure la gent les ganes que té d'eixir, replantejar-se aquestes bonificacions per tal de fer front a la situació econòmica de l'Ajuntament, però no ofegant a les famílies, sinó intentant que hi hagi un equilibri entre els negocis i les famílies.
Vostè s'abstén perquè de la moció municipal de Vox a l'adopció de mesures urgents per aconseguir aquests nivells que estan exigits en l'esquema nacional de seguretat per la protecció del sistema d'informàtica de l'Ajuntament de Vila-real, s'abstén per què?
Nosaltres ens abstenim perquè el que demana la moció és un error de plantejament de la moció. Uh-huh. El que es demana en la moció és que es complisca la llei, i la llei efectivament s'està complint, és a dir, l'Ajuntament de Vila-real sí que té un sistema de ciberseguretat. El que passa és que no és l'òptim per a un municipi de 50.000 habitants. Però el que a nosaltres ens hagués agradat és que en aquesta moció es plantejara una exigències concretes, no simplement que es complisca la llei, perquè la llei ja s'està complint. De fet, si no fos així, haguérem denunciat a l'Ajuntament, no? Per exemple, el grup de Vox haguera pogut denunciar a l'Ajuntament per no complir la llei, però no és el cas. La llei s'està complint, simplement que no apleguem els requisits mínims. Aleshores, nosaltres el que vam voler va ser abstindre'ns i explicar quines coses es poden millorar a nivell informàtic.
No obstant, quan és el torn del pregui preguntes, el seu company argumenta i l'alcalde reconeix que efectivament n'hi ha molta vulnerabilitat.
Efectivament, nosaltres només li dic que en els ordinadors que tenim a l'Ajuntament per a utilitzar nosaltres com a regidors són ordinadors que tenen més de 15 o 20 anys, m'atreviria a dir. Aleshores, clar, un informàtic que sàpiga, una persona que sàpiga com accedir a un ordinador, per molt gran i molt ample que siga el sistema de seguretat, a l'ordinador que tenim nosaltres al despatx pot accedir perfectament qualsevol, pense, perquè no és el mateix ficar un sistema de seguretat a un ordinador del segle XXI que posar un sistema de seguretat a un ordinador que ja és de finals del segle XX.
I de fet la sindicatura de comptes els està advertint.
Efectivament. La sindicatura de comptes en el seu darrer informe del 2021 s'ha advertit.
Ens queda sense temps. No sé si vostè voldrà afegir o dir alguna cosa del que va passar ahir en el ple que jo no li hagi preguntat, com estic dient-li a tots els...
Nosaltres ahir vam tindre un pre, vam tindre el torn nostre habitual de precs i qüestions i la veritat és que ens va sorprendre molt perquè vam traslladar una pregunta d'allò més innocent perquè així ens l'havia fet arribar un ciutadà del municipi que volia saber com funcionaven les trampes aquestes per a jabalís que han instal·lat en, al voltant del riu Millars, no només Vila-real sinó també Almassora i Borriana com a membres del consorci i volíem saber com funcionaven aquestes trampes i vam acabar començant parlant de trampes de jabalís per acabar lluint d'armes que ho té a casa i la veritat és que em va sorprendre bastant perquè no venia a cuento i perquè este discurs estem acostumats a que siga més per part d'altres partits com per exemple Vox, no? On Abascal també va lluir arma i en aquest cas doncs ho hem tingut per part de l'alcalde, la veritat és que sorpresa com a mínim.
Sí, nosaltres hem sentit el tall de l'alcalde més perquè ahir a més corrien per les xarxes vídeos de l'alcalde argumentant. Bueno, jo crec que va ser un moment, tampoc se centrava en això, però sí, va acabar dient això. I va
sí, jo crec que va ser un moment de verborrea, de xuleria, i ja està, perquè va ser, a mi me va recordar un poc a un programa d'humor que veig jo, que hi uno dient que té tres piscines, no? Doncs este té sis armes.
Maria Fajardo, moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies a vosaltres.
Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Y quien te toca se queda con él.
Y ahora es el torn de Javier Serralbo. Ell és el portavoz de l'equip de govern. Molt bon dia.
Bon dia. Com esteu?
Vostè ahir diu que el Pla Local de Joventut del període 2022-2025 és un document que recull les prioritats de les polítiques de joventut de l'Ajuntament perquè aquest període així per aquest període així com el programa d'actuacions i vostè el que diu és i destaca que el document és fruit de la participació i consens a través del projecte participatiu amb tu i per a tu que se desenvolupa per a població d'entre 14 i 30 anys.
Sí, bueno, vaig fer jo la intervenció perquè per benentesa d'Anna Vicenç, que ha sigut mare esta setmana passada, de la xiqueta Macarena, que la van felicitar públicament, doncs jo com a portavoz vaig presentar, no? Bueno, el que està fent Anna Vicenç en joventut és presentar aquest pla de local de joventut, que és fruit d'això, no? De que l'any passat van fer un programa de Amb tu i per a tu, en el qual va participar molta gent, no sols presencialment, sinó també per les xarxes. També ha parlat en els partits polítics i aquest consens està per al final fer definir 2022-2025 totes les actuacions que fem en tema de joventut. Jo crec que ha sigut molt important aquests anys. Està la ON, que és un programa d'oci de joventut en la qual la gent que té una alternativa per a poder fer coses. Està ahí Josep Gisbert, que és el nostre tècnic de la casa de la unitat de prevenció comunitària que fa moltes coses perquè ningú entren coses que no tenen que entrar i també aprofitar per a fer aquestes actuacions. Tenim el bus de l'UGI gratuït, tenim actuacions que fem sempre i bueno, moltes coses que fa el regidor de joventut, però això n'hi ha que marcar-lo en un pla local de joventut també per a ficar-lo en valor.
Quan parlem que n'hi ha una situació complicada, i així ho feia saber ahir el regidor Madrigal, parlaven que davant d'esta situació se té que prioritzar i ajornar projectes que ara no són imprescindibles. I se feia aquella pregunta de a quins projectes se renunciarà.
Bueno, és la situació que tenim. Jo ho vaig dir ahir també, no? Que després algú m'ha dit, per què dura això? Dic, perquè és així, estem en una situació d'economia de guerra. Pareix que no ho vegem, no? I pareix que la guerra siga només en Ucrània, però això afecta a tot el món. I nosaltres, aquesta economia ha fet que multipliquem per quasi per 4 el gasto de llum, i de pagar quasi 1 milió d'euros entre llum i gas a passar 3,5 milions de llum i gas. I també moltes actuacions que no se poden fer perquè se queden desertes, perquè les empreses quan se presenten fiquen uns diners, però per la situació dels preus del ferro, del material, de tot, pues puja més i entonces se queden desertes. I mos ha passat en l'albergue, mos ha passat en l'intercanviador que volíem fer ja en l'estació de Renfe, mos ha passat en el que tenim que fer en l'avinguda Cedre per el tema de pluvials, i mos ha passat en unes actuacions que evidentment les empreses quan se presenten no tenen la garantia de poder complir perquè val més diners, no? I això és el que han dit. A la gent hi ha que dir la veritat de les coses, i les coses no són fàcils. I nosaltres, a pesar de portar 11 anys fent equilibris pressupostaris any rere any, vale? Tenim que encara que sentir en el plenari que és culpa del govern, que és culpa de no sé què. Bueno, el govern d'Espanya, el govern de la Generalitat han ficat mitjans més que mai per a poder fer l'actuació. Han deixat, estem parlant d'ERTEs. En altres situacions, en l'M. Rajoy, no, que deia ahir el meu company de plenari, no era inanició, sinó l'únic que va fer va ser ficar l'impost del sol, en el qual, per culpa d'això també, l'energia la tenim com la tenim, va pujar 50 impostos, i ara el PP ens presenta sempre coses per a baixar impostos, i nosaltres ens pareix bé, i estem aixina. Però el que n'hi ha que definir és què vols ser de major, no? Si vols que les coses s'intervenisca per part de l'Estat o que no. El que no pot ser és dir no, que l'economia l'arregle tot, i després, quan van mal, el Partit Popular demana al govern que fique diners. Pues claro, per això són els impostos i tot. Això és el que van dir ahir, que no és una economia fàcil, però encara aixina seguim fent les coses que estem fent, i seguim tenint el bus gratuït per a facilitar les coses, i tenim que tenir moltes coses.
També vostès en la nota de premsa estan un poc diria jo, decepcionats per aquesta unanimitat de tots els grups, però aquesta excepció que fa Vox perquè s'abstén en les tres mocions.
No, les dues mocions.
No per la que entra per urgència, sinó les dues mocions primeres s'absté.
Bueno, Vox té la seva política de pensar que uns són els polítics i uns són ells, però jo ho he dit moltes voltes, i li va dir també a la presidenta provincial de Vox moltes voltes en ella parlant. El que no podeu fer és dir, nosaltres no volem l'autonomia i ens presentem a l'autonomia. No? Si no vols l'autonomia, no te presentes a diputada autonòmica. Això és la primera. No volem els polítics i el que cobren els polítics, però després no renuncien. Jo no he vist cap regidor ni cap diputat de Vox que renuncia a cap sueldo. I això és la incoherència, no? El presentar-se a la gent a dir, nosaltres anem a canviar les coses, no? Perquè les coses són com són. I tu des de fora pot dir moltes coses, no? Però com te vaig dir un dia, sí, que estava Irene davant de mi, ni Trump va acabar el muro, no? O sea, ixa política de dir coses que no vas a fer per tocar-li el fetge a la gent, és el que no pot ser. Entonces ara està en una dinàmica d'estindre's de coses que després, pues, quan hi ha coses per als jubilats, votar s'estén o vota en contra, i quan hi ha coses com ahir, que són bones, i nosaltres les acceptem, com a equip de govern, les presenta l'oposició, les acceptem, doncs Vox també s'estén perquè diu que és una cosa d'una política del bueno, de la... Ahir era l'excusa de quan va presentar la moció de compromís, era l'excusa de que esto es por el cambio climático y que la gente se aprovecha, bueno, no sé, coses que jo crec que no estan en la realitat de les coses, però bueno, és la seva política.
I quan se parla de la ciberseguretat que se necessita, vostès voten a favor de la moció que presenta Vox?
Sí, demanant-li que lleve un punt que s'està complint, i ho lleva, i per això votem a favor.
Bueno, ho explicava bé, i és perquè tenia que haver una persona en concret que portara aquest tema, i vostès li diuen, ja la tenim,
claro,
la tenim,
no,
així.
I ensenya la documentació i ja està.
Ella encara sospecha que per què no aleguen si tenien 15 dies per alegar, però finalment està la persona ja buscada.
Bueno, va explicar, jo crec que ve l'alcalde ahir, no? Va fer, plàsticament va explicar el que és, no? Nosaltres, els tècnics de l'Ajuntament no van alegar pensant-se que no se tenia que alegar, nosaltres som agrem alegada a lo millor, però els tècnics al final també fan la seva feina. Però bueno, nosaltres des del primer moment estem complint coses de ciberseguretat. Tenim la JAECID, que la van crear nosaltres el 2011, abans de nosaltres no existia. Van crear aquesta JAECID que controla tots els temes de ciberseguretat de l'Ajuntament. El que passa és que la llei t'obliga a unes coses més, i això és el que vam votar a favor. el que la llei ens obliga, nosaltres estem d'acord perquè estem volent fer-lo, està tot en camí de solucionar-se i per això votem a favor. Però tampoc podia quedar-se la sensació de que no estàvem fent res perquè no és veritat. Així n'hi ha control, n'hi ha... De fet, el mateix regidor van reconèixer ahir que la setmana passada se van canviar la VPN de l'Ajuntament per a poder entrar al correu electrònic perquè se controla, no? Se controla molt per part del departament i jo fico en valor el Departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Vila-real.
S'ha parlat molt de que quasi a punt de finalitzar el ple l'alcalde de Vila-real va dir que té a casa 6 armes.
A veure, va ser una pregunta de Maria Fajardo del Compromís, parlant d'unes trampes que n'hi ha per agarrar els porcs senglars, no, els jabalís. Si se queda la Generalitat d'Aixa, l'alcalde el que se refereix és que ell ho coneix perquè és caçador i se pot dir, i no passa res, no? I la caça és legal i a més la caça és necessària. El problema que estem tenint en els jabalís, en els porcs senglars, és que no n'hi ha cap depredador que es agarre, que s'agafe. Entonces, claro, estan des de la pandèmia estan d'això. Entonces va ser expressiu per dir això. Si d'això s'agarra l'anècdota i si d'això se fa un circo, jo crec que no està bé. L'alcalde va ser clar perquè és així i és que no és la primera vegada que ho diu.
Vostè creu que va ser un moment col·loquial?
Claro, és que ell ho diu d'una manera de dir, escolta, jo que sóc, que això ho conec...
Però vostè quan ho va sentir no li va impactar?
No, perquè ho sé de fa temps.
Ah, bueno, José, perquè vostè el coneix, no?
José, molt de temps, i sempre ho ha dit, i no n'hi ha cap problema. És que el que dic és que traure això de Tiesto, crec que és una anècdota que els altres partits, no sé si algú ha volgut traure això de Tiesto, i crec que no ho fa bé, perquè no té cap d'això. El que té que quedar és les preguntes, no? És com ahir, que bueno, en un plenari, preguntar que si les comissions són un dia o un altre, crec que n'hi ha altres àmbits per a fer-lo, no? I jo no diré que Maria ahir se va enganyar, doncs pues bueno, pues ho va fer, i ja està, i li contestem. Crec que el plenari està per altres coses, però en fi, se fa i ja està. Entonces, dins d'un debat se poden dir moltes coses, però traure de Tiesto lo del que si té 6 o 8 o 7 o 5, crec que no. I el que manifesta, que ho ha dit sempre, i a més és expert en això i sap per què s'han ficat, i damunt és president del Consorci del Millars i va explicar per què s'han ficat això, i a més la gent té la preocupació perquè els porcs senglars se mengen les tuberies de regadiu.
Sí, això. El sistema de rec del nostre terme.
Però no per res més. No per res més, sí.
Algo a destacar que no les ha preguntat jo de lo que va ser el ple d'ahir?
Bueno, destacar que n'hi ha dos models, no? N'hi ha un model que algú, nosaltres també vam parlar en PP, el Partit Popular va presentar una moció que nosaltres vam votar a favor també, i es pareix bé que el sindicat de regs, i vam parlar el sindicat de regs, vam parlar en els regants també, de que s'ha pujat la factura. Perquè el govern d'Espanya ha fet moltes mesures i algunes distorsionen en el temps, no? De dir, pues, tu aproves això perquè és beneficiós, s'ha beneficiat 4 de cada 10 famílies del tema del bono elèctric i de les mesures que estan prenent, però quan fas això i fiques un tope al gas, la factura puja i el que n'hi ha és que convencen al govern de que el regant no estan per omplir piscines, sinó que estan per regadiu pel menjar. Entonces, el que hem que fer és aplicar la normativa que també ha aprovat este govern del tema de que la cadena alimentària, l'aigua de rec és per regar i entonces el motor de rec, l'energia que gasta, no tindrà aquesta consideració de tindre el top al gas, entonces baixar també l'IVA. En això estem. Però, claro, te ho planteja el Partit Popular, que va pujar 50 impostos, només va entrar el senyor Rajoy, i damunt que diu que no s'intervenga en l'economia. I ahir me feien en el Cabaixina, el senyor Carlos Gil, Casabó, Héctor... És que estan allí i me feien, no és una intervenció. A veure, esteu demanant que el govern intervinga. I això és el que és la política, no? Si no, per què estem així? Per intervindre en les decisions de les coses.
Javier Serralbo, moltes gràcies per haver estat així, portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real. Gràcies i fins un altre dia.
Gràcies a vosaltres.
The highest mountains, I have run through the fields only to be with you, only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled this city wall.
Bueno, i què volen que els diga? Que és divendres, que és un molt bon dia. Que no obliden que aquest cap de setmana arranca la Fira d'Onda. Ja saben, música, bous, màgia, teatre, gastronomia... Que ho poden consultar tot el programa en www.onda.es. I nosaltres se n'anem hasta el dilluns, que tornarem ací, a les 12. I ara no se'n vagin, perquè anem a parlar d'aquí, pues del nostre Villarreal Club de Futbol, que passe lo que passe, tenim el cor groguet. Our fingertips burn like fire, this burning desire. I have spoken to tongues of angels, I have held the hand of a devil. Was warm in the night, was cold as a stone, but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. Kingdom come, and all the colors bleed into one, bleed into one. Yeah, I'm still running. You broke the bonds, you lost the chains, you carried the cross. I my shame. You know I believe it, but I still haven't found what I'm looking for. I'm still.
Estás a la 92.2 FM.
A Radio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahir.